L'Hospital Universitari Mutua Terrassa es fa servir la marxa nòrdica com a teràpia. Per saber-ne més sobre els seus beneficis físics o les diferències principals amb altres activitats físiques, el nostre company Sergi Estapé parla ara amb dues fisioterapeutes del servei de rehabilitació d'aquest centre hospitalari. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda, doncs sí, d'això i de molt més parlarem ara amb el seu entrenador, amb Carlos Plana, i les seves jugadores. Carlos, què tal? Bona tarda i benvingut al Connectats.
Bona tarda.
I amb les integrants del conjunt femení del bàsquet pretenc, Martina González, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
També ens acompanya l'Aina Torres, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
La Cristina Rodríguez, capitana de l'equip, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I la Sara Anduques, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Bé, la victòria. Comencem parlant del Virolai. Com vau afrontar el partit? Era una final, primer contra segon, de guanyar, doncs, ja eurocampiones. No sé si havien nervis previs al partit o estàveu molt confiades perquè portàveu una molt bona ratxa allà. Qui comença? A veure, el míster, va, que míster. Comenci a trencar el gel al míster i després a veure què diuen les jugadores.
Jo penso que el que vaig comentar ahir, que un excés de confiança. Va ser un partit molt fluixet, però bueno, vam fer el primer quart bo i ja viure de rentes.
Partit fluixet, us va sorprendre això?
Bueno, una mica. O sigui, al final veníem d'una setmana de, bueno, de descans de Setmana Santa, vam tenir una setmana d'entrenaments una mica estranya i també una mica la sensació al partit d'això que diu el Carles, que és, bueno, relaxació, però a la vegada tensió de, bueno, de que és un partit important i
era
que ens...
la final, o sigui,
exacte,
era
que jugàvem tot.
Ho teníeu ja fet, de perdre us ho complicàveu una mica de cara a l'última jornada.
Clar, però tenia el marge d'aquest partit extra, pues, i que a part que teníem un average de 16 punts i jo crec que es va notar una mica.
A quina diríeu que ha estat la clau de la temporada? Ho parlàvem quan vas venir a principis... bueno, ja a Ecuador de la primera volta comentàvem, no?, que l'havia començat molt bé, però que ara arribaven els partits complicats, que veuríem...
I vam perdre.
On estava, i vau començar a agafar una ratxa no molt bona, això va fer caure l'equip. No sé si la clau ha estat aixecar-se novament i ja allargar aquesta ratxa fins ara.
Bueno, és que van ser dos partits que realment es van perdre d'un i de dos i no crec que vagi, o sigui que es va perdre perquè vam jugar superbé, no vam fer grans partits, llavors jo crec que eren conscients que eren partits que després a la segona volta es podien guanyar perfectament i de fet ho van demostrar. El Roser, que ens va costar molt allà, que molt complicat, arbitratge dels pitjors que hem tingut aquest any, i aquí van guanyar de 17 o 18 o 20, no sé.
Sí.
O sigui, i el Sant Ignasi, la seva pista molt complicada també, un partit amb moltes interrupcions i bueno, i al final també vam fer una primera part molt bona, com és la nostra tònica, a fer molta renta i després pues, comença una mica tot i al final vam guanyar pues, bueno, sense patir molt.
Per tu, quina ha estat la clau d'aquest bon rendiment aquesta temporada?
Bueno, jo crec que pues que és que el grup el formen jugadores que tenen molt de bàsquet i bueno, tothom ha tingut el seu moment prime, diguéssim, no? I no, que jo crec que totes han sigut importants i ja t'ho vaig comentar l'altra vegada, que a mi m'agrada molt l'equilibri dintre fora i aquest equip sí que ho té i té 11 jugadores més les dues petites que ens han ajudat des del gener, que és que no tinc dos d'iguals i això fa... És molt més fàcil per un entrenador, perquè en funció del que tu vols jugar i de que juga al contrari, pues, mous peces i és més fàcil.
A veure, Martina, per tu, quina ha estat la clau des del teu punt de vista personal?
A veure, jo per mi és que aquest any, sobretot, he vist que estem molt més unides que altres anys, jo crec, i jo crec que això també ha sigut més la base i també penso el mateix a l'equilibri, això de que diu el Carles, o sigui, el Carlos, i és més perquè fem moltes coses d'equip a fora i també dintre, encara que vam perdre quan va passar tot això, el dia següent, o sigui, per WhatsApp sempre estaven posant missatges de vinga, que no passa res, farem una altra setmana, i pues, jo crec que ha sigut més això, el companyerisme que ha hagut entre nosaltres i això.
Per tu, Aina?
Bueno, totes coincidim amb l'equilibri aquest, però alguna vegada sí que hem comentat entre nosaltres que com no és el primer any que estem totes juntes, hi ha unes quantes que ja portem algun any, algunes que potser van marxar però han tornat, llavors això també fa que un equip estigui més unit tant dins com a fora de pista, i va ser una clau que ens ha ajudat molt.
Ara tancarem amb la capitana. Per tu, Sara, quina ha estat la clau?
El mateix, bàsicament, o sigui, sent molt equip, dins i fora de pista, el vestuari es nota moltíssim, o sigui, al final, si una baixava el cap, totes estàvem, i crec que això al final ha sigut el que hem pogut remuntar tota aquesta mala ratxa que hem passat.
I tu com a capitana, Cristina, com ho has vist? Ha estat fàcil liderar un equip com aquest amb la dinàmica que portàveu?
Bueno, jo vinc de molts anys al Pratenc i jo crec que una de les coses que ens ha ajudat aquest any a tenir aquesta temporada que hem tingut ha sigut justament la temporada anterior que vam tenir, que va ser molt irregular i molt inestable. Vam tenir molts canvis d'entrenador, vam tenir molts canvis en general, i això jo crec que també sense adonar-nos, sense ajudat a unir-nos més, i jo crec que és una clau bastant gran, que si un equip supera aquest tipus de problemes, diguem, això fa que bueno, s'uneixi més.
I ara us llenço una pregunta a les jugadores, a veure qui vols respondre. Quin valor li doneu al Carles, al Carlos, com a entrenador, o quin pes en aquest èxit? En què us ha ajudat? Aquí el Carles ara... A veure què diuen.
Jo crec que el que ens ha donat ha sigut estabilitat, que, com deia, venim d'un any molt inestable, i jo crec que el fet de donar-nos aquesta confiança, aquesta estabilitat, també fa que nosaltres, tant als entrenaments com als partits, tinguem aquesta confiança de fer i desfer com vulguem. És un entrenador que també deixa opinar i no és res autoritari, i jo crec que això també fa que nosaltres pues, traiem el que tenim dins com a jugadores i com a equip, i ens ajuda, pues, això, a tenir aquesta temporada tan bona i aixecar-nos en els moments més complicats d'aquesta temporada.
Sempre diuen que la clau de l'entrenador al final és treure la millor versió de la jugadora. Vosaltres heu vist aquesta temporada amb la vostra millor versió?
Bueno, cada jugadora té els seus moments, tant com a temporades com dins d'una temporada, però en general crec que totes hem pogut arribar a un bon nivell en algun punt de la temporada.
Què et sembla, Carlos, les paraules que dediquen les teves jugadores?
No, estic d'acord amb tot el que has dit. Merci. Per part que et toca.
Ara queda un partit de Lliga. Com afronteu aquest darrer partit? On, evidentment, doncs, suposo que ja amb la ment posada en aquesta final a 4, però bueno, s'ha de jugar. Quin valor li doneu a aquest partit?
Bueno, s'ha d'acabar la Lliga i a tothom li agrada pues guanyar. El que passa que és una setmana que dijous nosaltres entrenem dos dies, dijous és festa, pues farem l'entreno d'avui i diumenge a jugar. Però bueno, pues anirem a guanyar.
Es farà el que es pugui.
I la idea és que tothom tingui minuts de manera equitativa? És una idea de rotar més de cara a la final? O...
Queda un mes per la final. Jo vull guanyar, sí que és veritat que rotarem, que jugui tothom, però jo vull guanyar.
I aquest partit, el que deia, el Club Natació Sabadell, que serà el vostre primer rival en aquesta final a 4. A veure, què ens pot dir des de la part tècnica? Com és el rival? Quins són els seus punts forts? Què destacaries? Estàs mirant una cara de...
No tinc ni idea, si ho parlava amb ella, que ho he mirat abans, justament han perdut aquest cap de setmana, però fa dues setmanes ja eren primeres, però portaven una ratxa de 13 victòries seguides. I mira les estadístiques de la federació i, bueno, pues és un equip com nosaltres que fot 60 i pico punts i li fan 40 i pico. Tiren molt de 3. Bueno, pues ja mirarem que no tirin tant i ja està. Però, bueno, se suposa que els 4 equips que arribem som els 4 millors equips dels 50 i pico que vam començar, o sigui, que seran com nosaltres.
I... Ara pregunto a les jugadores, però des de l'estaf tècnic, afronteu les eliminatòries amb el màxim optimisme de es pot aconseguir?
Clar, és que si no, per què vas?
Ah. Bueno, sempre es pot ser més prudent, però
no.
Comencem en màxim, no?
A mi no m'agrada, però...
Anem a guanyar.
Sí, i més a casa.
Això és un altre punt.
Si fos fora, però aquí es veurà molta gent.
A casa, vosaltres com afronteu aquesta final a 4? Molta pressió de ho hem de treure sí o sí, o anem a gaudir d'aquesta final a 4 i veurem què passa?
Jo mateixa. Jo crec que cap pressió. Si al final ni el club ni estàvem, hem tingut mai ninguna pressió de si pujàvem, no pujàvem, i ara encara menys. O sigui, jugarem la final a 4, a passar-ho bé, si es pot guanyar, guanyarem, i si no, pues, intentar fer-ho el millor possible.
Ja està, com ho veieu?
Sí, m'opino igual.
Sí, mateix.
És una experiència que al final el treball, exacte, sí. O sigui, el treball ja l'hem fet durant tota la temporada i això és com un premi a més que, bueno, que s'ha de gaudir, s'ha de competir, però...
I ja que és a casa,
doncs... Pues... Sí. Sí.
Clar, això anava a dir, és a casa, o sigui, és un afegit, és un... Sí. Trobareu l'escalf del públic, de molts familiars, de molts amics, no sé si ja us han dit, ostres, anirem a fer soroll a tope...
Bueno, aquest club mai defrauda, o sigui, segurament hi haurà gent.
Vamos. Sí. I això vosaltres, que us motiva encara més al saber que tindreu aquest caliu i això en una final a 4 que hem de dir, no, que es disputen un mateix cap de setmana, per tant, doncs, dos partits. També ara comentaràs la partenia que suposa això, a diferència del que esteu habituats, però bueno, en referència a aquest caliu de la gent, això encara suposo que us excitarà més, no, de cara a afrontar aquest partit.
Ens motiva, encara que també posava una mica potser de pressió de dir, ostres, ve molta gent a veure'ns, a veure com ho fem, però jo crec que més motiva que pressiona. Uh-huh.
Carles, hauràs de treballar també aquesta sobreexcitació o vols deixar fer?
Hòstia, pues no ho sé. No ho sé, és que jo a mi em preocupa el partit del Sabadell. Si guanyem el Sabadell, pues ja veurem el que fem a l'altre, o sigui... Són dos partits en 24 hores, però que nosaltres hem fet 4 partits en una setmana, o sigui, no, sí. No ve de nou per nosaltres. O sigui, jo crec que estan preparades, encara queda un mes, són joves, si no aguanten dos partits. I la tensió típica de final a 4, doncs, bueno, doncs, és que també està xula. Jo crec que aquesta tensió també ajuda. Ajuda a estar a tope i si el dilluns pues, estan fetes caldos, pues, setmana que no s'entrenarà i ja està.
O sigui que setmanes prèvies a aquesta final a 4, preparació la de sempre, sí. I partit del dissabte i partit del diumenge i aguantar, no?
Exacto.
Sí, sí. Si l'equip fa el que ha anat fent durant la temporada, com creus que es traurà endavant? Evidentment, penso... en el bàsquet mai se sap, però...
Sí, ja home,
però veient una miqueta com...
Sempre hi ha aquell punt de sort, però és que... No sé, han demostrat que quan arriben els partits importants, sempre estan. El que dèiem abans de la pressió que deia l'Aina, les dues vegades últimes que el club ha... per xarxes socials, no? Oye, venir a animar, que no sé què, partida de la màxima... Hòstia, doncs que han encarat el primer quart i ja havien marxat a 14 o 15 punts. No s'arruguen mai.
Però tu diries que aquest és el seu punt fort de l'equip?
El què?
Això que no s'arruguen, que tiren endavant?
Jo crec que tenen una mentalitat molt forta.
Aquest el destacaries com una clau de l'equip?
Sí, sí. Jo crec que elles diuen que és per passar-ho bé i tot el que vulguin, però jo crec que totes volen guanyar i sí, pensen en guanyar i aniran a totes per guanyar.
Considero també que aquest és el vostre punt fort de l'equip, aquesta mentalitat guanyadora, una miqueta com taurones.
És que jo crec que s'ha demostrat molt en aquesta temporada. Llavors, hem arribat on hem arribat ara mateix, doncs, òbviament, una final 4, doncs, ho farem el mateix. I jo crec que... És que és el que he dit abans, també. O sigui, si quan hem perdut ens hem pogut aixecar un altre cop, llavors, allà hi ha una mentalitat forta per totes. Llavors, jo crec que sí que és. I a totes ens agrada guanyar. Òbviament, també és el plus de que podem gaudir perquè ens portem molt bé entre totes.
Abans de tancar aquesta xerrada que estem fent aquí, hi ha promeses si es guanya aquesta final a 4? Heu parlat del vestuari de o sigui, guanyem, passem, hem de...
No, sé, no però algo passarà.
Alguna promesa, sí. Algo passarà. Una casa rural o alguna cosa.
Sí, això sí.
Casa rural jo estava pensada.
Però no ens falta... Tres partits i la casa rural.
Sí, no ens calia guanyar per...
La festa mai falta aquí.
O sigui que...
Moltes coses, barbacoes, cases rurals, el que sigui.
Això ho feu ja durant la temporada?
Sí,
o
sí,
ho
sí, clar, sí.
Això també, com a míster, com a pinya, això també
és
ajuda molt,
és
no?
És que són molta pinya. Llavors és tot més fàcil. I s'està guanyant. Jo, si haguéssim perdut més partits, no sé si estaríem igual de contentes totes.
I tu, com a entrenador, els has promès alguna cosa? Si ha guanyat la final a 4, alguna cosa que...
No, però no. Ho pots fer aquí, si vols.
Sí. Sí, no, perquè no estan
si vols
totes.
No, però t'escoltaran totes.
No,
sí, que...
Si vols incentivar... No, no tenen llum, encara no tenen llum.
Bueno, serem optimistes, confiem, l'equip, la veritat és que s'ha omplert d'arguments per doncs, pensar d'aquesta manera, de que podreu aconseguir aquesta final a 4, per tant, des d'aquí, des del Prat Esport, tota la sort del món. Carles, la teva primera etapa, ho dèiem en aquella entrevista, que no va anar molt bé en el pretemps, però sí, aquesta està sent millorable,
Sí, jo ja m'he tret l'espinita, ja me l'he tret, o sigui.
Tu imaginaves, quan tornaves, que la cosa aniria tan bé? Perquè quan va fer l'altre dia va ser una mica prudent de, bueno, veurem.
Tan bé no, però és que jo quan les vaig veure entrenar el primer dia que vaig anar a l'Albert amb el Valdosera, jo ja deia, este equipo té mica està dalt. També, és que després són moltes coses, lesions, la sort de l'última cistella, però jo sempre confio que estaríem a dalt.
Nois, noies, molta sort i que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona. Seguint les ones de l'actriu santcugatenca Marta Angelat, és un dels títols que aquest Sant Jordi segurament heu pogut trobar a les parades de llibres. Una història familiar i personal vinculada a la ràdio i a la professió en la qual avui ens volem submergir. Però per fer-ho ens acompanyarà l'autora d'aquest llibre, la Marta Angelat, que ja la tenim a l'estudi. Marta, benvinguda.
Gràcies, hola.
Com estàs?
Bé, molt bé.
Com ha anat el Sant Jordi?
Molt innovadors per mi, perquè era clar, per primera vegada a la vida estava a l'altra banda de la taula, no? Ha sigut molt divertit, molt, una experiència molt bona.
Va ser. Vas estar signant?
Vaig estar signant a tres llocs diferents, vaig estar a Sarrià, a la Vila de Gràcia i a la tarda a la FNAC a Passeig de Gràcia. I bé, no és que vagi signar moltíssim, però vaig signar bastant i bé, m'ho vaig passar molt bé, va ser molt maco.
Que bé. Què explica seguint les ones? És una història amb un rerefons autobiogràfic? Parla de,
sí, sí,
de la teva...
Jo diria que és una novel·la autobiogràfica, biogràfica. O sigui, està escrit en format de novel·la, però els personatges són reals, els noms són reals i el que explico és real. Hi ha dos espais temporals en el llibre. Un passa a Formentera durant 24 hores, que és quan descobreixo, bueno, m'adono de la mort del meu pare, o sigui, que estàvem nosaltres de vacances. I durant aquestes 24 hores, des de que jo el trobo mort fins que se l'emporten a Eivissa per fer tots els preparatius per el trasllat a Barcelona, durant aquestes 24 hores aboco la infància. La meva infància, una mica abans de la meva infància, quan els meus pares es van conèixer, la meva mare era guionista i el meu pare era actor, i avanço en la meva infància, el meu naixement, i jo vaig fer coses de petita. Vaig fer una pel·lícula als 7 anys, vaig començar a doblar als 9, i explico tot això, no? Vull dir, és una barreja de les dues coses. Els dos espais es van entrecreuant, i al final es tanca tot una mica el cercle.
I fins a on arriba la,
arriba
la història?
Fins que s'acaba, o sigui, fins, no hi ha una edat exacta, però fins que s'acaba la infància, no? O sigui, fins als 10, 11 anys, fins que ja comença la, la preadolescència, per dir-ho d'alguna manera.
Uh-huh. A tu se't coneix pel teu treball de, d'actriu, d'actriu de doblatge, també en el món del teatre. Què és el que t'ha portat a escriure aquest llibre, ara?
Jo tota la vida he escrit, en plan privat, a casa meva, des de molt jove, i sempre havia pensat que quan fos gran escriuria. Ho deixava com, ja escriuré, ja arribarà. I el moment ha arribat. No sé, jo volia, ja feia temps que tenia com la necessitat, la inquietud de deixar com constància dels meus pares, potser perquè van morir molt joves, de deixar una empremta, no?, que se sabés que havien existit i que havien fet una sèrie de coses. I he entrat en aquest camí de l'escriptura, que m'ha encantat, que ha sigut un procés que he gaudit moltíssim i que no crec que es quedi aquí simplement, sinó que crec que continuaré escrivint.
Ja m'estàs responent al que et volia preguntar. Ah, no, però... No, però que m'imagino, perquè si ha estat una experiència satisfactòria,
sí,
per tu, el més normal, tenint en compte que dius que ja escrivies,
sí,
és que això tinc una continuïtat.
Jo espero que la tingui. Ja tinc alguna idea que s'està elaborant en el meu cap. El que passa que, esclar, escriure demana molt temps, demana focalitzar tot en aquest moment, en l'escriptura d'això, però sí, el que probablement no sigui cap biografia ja, o sigui, crec que vull fer ficció.
Novel·la?
Sí, encara que estigui basat, evidentment, en experiències personals, perquè jo crec que la majoria d'autors, o molts autors, es nodreixen de la seva pròpia experiència, no? Però ja no amb noms ficticis, per tenir més llibertat i poder inventar i fer anar...
Més lliurement,
sí,
no?
Sí, més lliurement.
I escolta una cosa, en seguint les ones, que ja hem explicat que és una història biogràfica de la teva infància, per què decideixes començar precisament amb la mort del pare?
Perquè la mort del meu pare va ser bastant novel·lesca, o sigui, es va produir d'una manera absolutament impensada, sorprenent, a Formentera, i això m'anava molt bé. Quan vaig tenir la idea del llibre, vaig pensar que, clar, és un impacte. Jo sé que el primer capítol del llibre impacta bastant, però el que jo volia és que el lector tingués el mateix impacte que jo vaig tenir quan vaig descobrir que el meu pare era mort, no? Em va semblar una manera molt bona per començar, no sé, tot i el seu dramatisme, però em permetia el joc literari, diguéssim, no?
Uh-huh. Com era la relació amb els teus pares?
Home, era una relació bona, mai va haver-hi problemes. Era una relació... No es parlava molt a casa meva, o sigui, tot es donava bastant per suposat, ja, no? Però i sempre hi va haver molt amor entre nosaltres.
I el fet que els teus pares es dediquessin... el teu pare era actor, la teva mare era escriptora, guionista de ràdio... tu deies, és que jo de petita ja vaig començar a fer coses.
Sí.
Ja vaig fer pel·lícula. També vas fer doblatge.
Sí, als 9 anys vaig començar a fer doblatge, ja.
Clar, tot, et va condicionar tot això, no? O sigui, el fet de tenir-ho a casa...
Bé, m'hi vaig trobar sense plantejar-m'ho, no? O sigui, la pel·lícula a mi em va fer molta il·lusió quan em van dir si la volia fer. Jo en aquell moment ni em plantejava ser actriu ni res, era molt petita, 7 anys, vull dir... Però sí, clar, suposo que el fet de viure en un món on el meu pare era actor, la meva mare guionista, doncs on vaig viure sempre el teatre i tot com una normalitat, o sigui, per mi era absolutament normal, doncs, que el meu pare fes teatre, fes ràdio, clar que em va condicionar, i em va condicionar el fet de començar jo a treballar tan joveneta, no? em va condicionar per lo bo i també per lo dolent, perquè quan era adolescent, una mica més gran, als 17, 18 anys, em vaig trobar amb una professió que no havia triat i que, de la qual treballava, em guanyava la vida, i això em va provocar també algunes crisis, eh? O sigui, no tot va ser...
T'estàs referint al doblatge?
Sí, m'estic referint bàsicament al doblatge. No tot va ser flors i violes. Vaig passar un temps una mica de qüestionar-me què estava fent, no? Jo volia ser actriu, però actriu d'imatge, volia fer cinema, volia fer teatre, i em trobava que estava fent doblatge. No? I això doncs va tenir... Després això es va acabar, perquè jo ja vaig començar a fer coses com a actriu d'imatge i ja va ser diferent. Però durant uns anys em va costar.
Va ser un obstacle per dedicar-te al que realment volies?
Jo ho vivia com un obstacle. Mm-hmm. Probablement no ho era tant. Era la meva visió del tema. No? El doblatge en aquells temps era una cosa bastant mal vista, o sigui, per la gent del cinema, no era una cosa... Si tu et volies dedicar a ser actriu, no era la millor carta de presentació dedicar-te al doblatge, perquè no estava ben vist. O sigui, se'n parlava malament. No és com ara, que el doblatge ha agafat com un... amb la normalització lingüística i tot això, el doblatge s'ha situat en un punt diferent. Però... quan jo tenia 20 anys o 18, doncs la veritat és que era bastant diferent. I sí que em va ocasionar alguns menjades de coco. No, jo no diria problemes greus, però sí trobar la meva pròpia veu dintre d'aquest món, no? O sigui... Mm.
Quines reflexions fas en el llibre?
Home, en faig moltes. En faig moltes.
Quins temes, principalment?
Home, parlo molt de les pèrdues, del que representa perdre la família, perquè jo vaig perdre el mateix any el meu pare i la meva mare, el meu germà havia mort 2 anys i mig abans. Clar, tot això doncs, em va marcar molt, no? Parlo de tot això. El que passa que no he... Clar, han passat 30 anys, més de 30 anys, des dels fets, no? I jo he tingut molt de temps per reflexionar i per pensar. Vull dir, no, el llibre surt de tota la reflexió anterior que jo he fet durant aquests 30 anys. No surt, no és que jo em posi a escriure i dic, a veure...
Sobre què vull
parlar? No, clar. O sigui, ja havia reflexionat moltíssim i el llibre va ser com una conseqüència lògica.
Mm-hmm. Tornant al món del doblatge, encara continues fent...
Sí, poc, ara faig poc, perquè les coses han canviat molt, la gent que ho fa, però continuo fent, de tant en tant, coses, sí. Mm-hmm.
Hem de dir que segurament qui no posin cara a la Marta Angelat, segurament que per la veu sí que la reconeixen, perquè ha doblat la Emma Thompson, l'Angelica Houston, la Gina Davis, la Cher... Vull dir que és una veu molt, sí, molt reconeixible.
La veu sempre ha anat per davant de mi, una mica. O sigui, m'ha passat moltes vegades d'entrar en una botiga a comprar qualsevol cosa... i molt bé, bon dia, però a la que parlo una mica aleshores la gent es gira, no? És una veu que resulta familiar perquè s'ha sentit bastant, no?
Deuen estar pensant que parlen amb algú que ja coneixen, no?
Sí, també em passa, jo aquest conec, no? Això és normal, vull dir, passa molt.
I en el món del cinema, que vas començar també molt petita?
El cinema ha sigut una mica i és la meva assignatura pendent. O sigui, a mi m'havia agradat moltíssim fer cinema, era com una obsessió quan jo era jove. El cinema, com li vaig sentir dir a la Júlia Gutiérrez Cava un dia i m'ho vaig quedar, el cinema no m'ha necessitat. Em va agradar molt aquesta frase i dic, la faré servir. Ara ja fa molts anys que ja... no em preocupa això perquè he fet altres coses i m'he realitzat d'altres maneres, però continua sent una cosa que m'hauria agradat moltíssim fer, no?
Uh-huh. Avui tens una presentació, no?
Sí, avui presento un llibre a Sabadell, m'acompanyarà la Montse Verderi I bé, a veure, el gremi de fabricants ho fem aquesta tarda a les 7 i em ve molt de gust de presentar-lo, no?
Tindràs més presentacions el dia 6 de maig a Sant Cugat, no?
Sí, el dia 6 de maig a Sant Cugat, que aquest em fa especialment il·lusió perquè és el lloc on visc des de fa moltíssims anys, i es farà en el Siglo, que és un lloc que també molt emblemàtic i que m'agrada molt, i m'acompanyarà la Mercè Arànega. O sigui, farem una conversa entre les dues, a veure què surt.
Que bé, cada presentació és diferent.
Sí, a Barcelona m'hi va acompanyar la Rosa Renom, i aquesta, la Montse... Sí, cada presentació l'hem fet una mica diferent.
Doncs escolta, Marta, que vagi molt bé. Seguint les ones, aquest teu primer llibre,
sí,
editat per La Campana, és un llibre interessant, sobretot pels qui ens dediquem a aquesta professió, també, perquè hi ha referències.
Home,
a la ràdio, a la ràdio d'abans.
Sí, hi ha, sí? La gent que es dedica a això, doncs, hi troba més coses. Però t'he de dir que persones que no es dediquen a això... també m'han dit que l'han gaudit molt, el llibre, no? Els atrapa, hi ha alguna cosa en el llibre que els fa seguir endavant. Molta gent m'ha dit que l'ha llegit de tirada, que... Bé, de moment, doncs, el feedback és bo.
I això convida la Marta Angelat, segurament, a continuar. I en parlarem, perquè segur que ens portarà algun altre treball. No sé quan, però segur que ens sentirem a parlar.
Això espero.
Marta, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres.
Gràcies.
Adéu.
Connectats, una experiència radiofònica a Terrassa, El Prat i Badalona.
I ara, després d'aquesta visita literària, és torn per a la gran pantalla. Parlem de cinema i de les estrenes. Com sempre, farem el repàs a les estrenes de la setmana en companyia de Jordi Guillem i Sergi Estapé. Molt bona tarda.
Bona tarda. Comença la secció de cinema d'aquest programa, d'aquest Connectats, que, com sempre, compta amb el periodista de Diari de Terrassa i aquest amant, aquest cinèfil que tots coneixeu, que es diu Jordi Guillem.
Bona tarda, benvinguts.
Doncs alguns estareu de pont, altres no, però teniu una bona oportunitat per anar a veure les pel·lícules que s'estrenen, que en aquest cas direm que es van estrenar el dimecres, no, Jordi?
Sí, dimecres. Com sempre passa quan hi ha pont, quan hi ha festa, doncs les sales ens presenten les seves novetats un parell de dies abans, més de divendres, dimecres.
Molt bé, comencem repassant alguna d'aquestes estrenes. Per exemple, La Buena Letra, un drama fet a Espanya, on surt el meu amic, el meu apreciat, Enric Auqué.
Sí, senyor, Enric Auqué és un dels protagonistes, també ho és l'actriu Loreto Mauleón i l'actor català Roger Casamajor, igual que la també catalana Teresa Lozano. És una pel·li espanyola amb participació catalana important. És una cinta dirigida per Celia Rico Clavellino, que és la cineasta que va fer pel·lícules tan notables com Viaje al cuarto de una madre, Los pequeños amores, entre d'altres. Està ambientada a València, a la Guerra Civil, la postguerra, de fet, a la postguerra als anys 40, i explica la història de una noia, l'Anna, que intenta sortir endavant amb la seva família, evidentment per ella i per tothom. La guerra ha obert una profunda ferida que tardarà gairebé mig segle en tancar-se, i també li ha passat al seu cunyat, l'Antonio, que és el paper que fa Enric Auqué, que està amagat a casa, en fi, intentarà curar aquesta ferida de la família, cuinant per ells, etcètera, i també interpreta aquí un paper important al seu marit, i diguéssim que és una dona que cuida de la família en aquest ambient no gens prolífic. Està basada en una novel·la de Rafael Chirbes, que Celia Rico Clavellino ha adaptat pel cinema. Potser l'estrena més significativa significativa aquesta de La Buena Letra.
Molt bé, doncs el que farem és un tastet d'aquesta de La Buena Letra.
¿Y si mi madre recibe una carta de mi hermano? Que le diga que consiguió irse con pasaporte falso.
¿Y quién va a escribirla?
¿Tú?
Si tu hermano se enterara de que leemos sus cosas.
Es que no tienes que leer nada, solo tienes que copiar la letra.
¡María! Tu hermano.
Doncs aquesta La Buena Letra, que el Jordi destacava de les poques que s'estrenen o que es van estrenar dimecres. Marxem a Irlanda, un drama que es diu Septiembre Dice. Què diu? Què diu Septiembre?
Sí, la versió original es diu igual, September 6. És una pel·lícula irlandesa rodada en coproducció amb el Regne Unit, Alemanya i França. És també una pel·lícula basada en una novel·la, en aquest cas de Daisy Johnson, i explica la història de dues germanes que són inseparables, però tenen mentalitats oposades, però tenen un vincle especial, i aquesta relació seva de casa que ens explica aquest drama acabarà sent tòxica, una relació tòxica. Durant unes vacances a la costa irlandesa amb la seva mare, doncs una d'elles tindrà parella i a partir d'aquí començaran els problemes. És una pel·li que aparentment és així simple, sobre veure passar la vida, diguéssim, però realment és, hi ha una cosa terrorífica que passa, que no desvetllarem, i que a partir d'aquí doncs tot s'enverina i es converteix en una pel·lícula realment fosca i inquietant, aquesta September 6, Septiembre Dice.
Doncs ens mantenim a Europa, avui ens quedem molt per Europa, ens quedem a França concretament, i un altre drama, en aquest cas, d'aquests drames una mica socials, d'una pel·lícula que es diu La història de Suleiman.
Sí, una pel·li que va estar nominada a 8 Premis César, finalment en va guanyar 4, entre ells millor actor per Abu Sangare, un noi que no havia fet res al cinema fins ara, és la seva primera pel·lícula i que es veu que està fantàstic. També Nina Meruís, que va guanyar el Premi Actriu als Premis César. També va passar per Cannes, la pel·lícula, i el Festival de Gijón. És la història d'un noi sense papers que es passeja pels carrers de París i treballa repartint menjar. Bàsicament aquesta és la seva història. El que vol fer és, mentre va fent tot això, va explicant la seva història de migrant, i falten un parell de dies. És una pel·li també amb bastant atenció, tot que pot semblar cinema social, ho és, però té punts de thriller també, perquè li queden 2 dies per passar l'entrevista de sol·licitud d'asil a França, a París concretament, i que és la clau per tenir papers i poder treballar legalment, diguéssim, però ell no està preparat encara, el Suleiman, i a partir d'aquí també passen coses que es van desgranant. És una pel·li curteta, 92 minuts, aquesta, La història de Suleiman, dirigida per Boris Lokin.
Ja molt està. Bé. Ja està. Doncs aquesta història de Suleiman, aquest drama fet a França, del qual escoltarem ara una miqueta.
Hermano, te he dado esa cuenta para que trabajes.
Ya sé que es poco.
Hay que trabajar, hay que currárselo, tío. No hemos venido a Europa a jugar.
Por el otro lado.
Tú no eres San Manuel, chico.
Efectivamente.
No es él.
Suleiman, ¿y mi dinero?
Vale.
Necesito el dinero hoy.
De acuerdo, te pago mañana a la 1.
Te invito yo. Mucho ánimo.
Gracias. Necesita que le eche una mano.
Doncs aquesta història de Suleiman, feta a França, anem una miqueta al continent americà, anem a Venezuela concretament, una pel·lícula una mica romàntica que es diu Mi novia otaku.
Sí, otaku, de fet, és un terme japonès que significa coses diferents al Japó i a la resta del món. El Japó és un terme com pejoratiu, seria com una espècie de friqui, és una persona interessada pels còmics o per temes molt concrets, uh-huh, els cotxes, etc. I en el nostre cas, quan diem otaku, es refereix a una persona que no és japonesa, però que és un gran fan de la cultura japonesa i sobretot del manga i de totes aquestes representacions artístiques. És el que li passa al protagonista d'aquesta pel·lícula, Mi novia otaku, que es diu Manuel, i que ha d'escollir entre el desig de la seva mare perquè se'n vagi a estudiar a Oxford, o la seva passió pel manga. Finalment entra un tercer personatge en acció, que és una noia de qui s'enamora, que es diu Eugènia, que és una fan del manga, li encanta el treball, la feina que fa el nostre protagonista, el Manuel, i a partir d'aquí ell doncs tindrà el dilema de seguir els seus somnis o fer el que vol la seva mare i anar-se'n a estudiar. És una història d'amor, és un drama romàntic, podríem dir, que arriba d'una cinematografia molt poc habitual, com és la veneçolana. Veneçuela és un país amb poca producció cinematogràfica. De tant en tant arriben algunes coses, com aquesta pel·li dirigida per Edio Raven, que signa també el guió, i que es diu Mi novia otaku, i que podreu trobar només en algunes sales, perquè òbviament no tindrà una gran distribució ni s'estrenarà als centres comercials i aquestes coses, però la podeu trobar.
No tindrà pràcticament d'altres. Molt bé, doncs de Veneçuela tornem a Europa. Ens anem a Itàlia per veure una comèdia que es diu Bienvenido a la montaña.
Sí, el títol original és Un mundo aparte, un món a part.
Sí,
i aquí sí, li han dit Bienvenido a la montaña. És la història, és una història costumista, un drama, comèdia, sobre la vida rural i l'ensenyament. És la història, de fet, d'un professor que porta 40 anys donant classes a Roma, es diu Michele, i aconsegueix el seu somni de treballar en una petita escola rural rural, ubicada al Parc Nacional dels Abruzzos, a les muntanyes. Té el suport de la subdirectora i dels seus alumnes, que estan molt bé en aquesta comunitat, amb ell, però passa una cosa, que és que es desencadena la notícia que l'escola haurà de tancar el proper curs perquè no hi ha nens, i la pel·lícula és una mica la història de què fan aquest professor, interpretat per Antonio Albanese, i també Virginia Raffaele, la subdirectora, què faran per intentar lluitar contra aquesta burocràcia, contra el desinterès que hi ha al poble, i a les administracions, sobretot, i aconseguir, doncs, preservar aquest lloc ple de vida i d'aprenentatge com és l'escola. Un mundo aparte, també una proposta interessant.
Molt bé, doncs escoltem una miqueta d'aquesta, l'única comèdia que de moment us estem comentant.
Rupe, un pueblecito de montaña, 378 habitantes.
¿Quién te obliga a hacerlo?
Mire, director, hace 35 años que vivo en Roma. Me he jugado dos matrimonios por la escuela, cuando solo 150 kilómetros de Roma tenía la felicidad.
Me parece que ya lo he encontrado.
¿Cómo está?
No lo sé, o ha muerto congelado o se lo han comido los lobos. Él es el maestro Michele.
Doncs aquest mestre que doncs, fa aquest canvi a la seva vida, Bienvenido a la montaña. També es va estrenar dimecres una pel·lícula d'acció feta als Estats Units que es diu Thunderbolts, una de terror feta a Gran Bretanya, es diu Ritos Ocultos, una d'animació feta a Perú, que es diu Callara, la guerrera de l'imperio Inca, i un documental fet a Suïssa que es diu Sabiduría y Felicidad. Què et sembla? Una mica fluid.
Bé, la primera que has dit és una producció de Marvel, menor, i la pel·li de terror que s'ha esmentat a continuació te l'he estalviat, i després això, una animació i un documental. Una setmana discreta, nou estrenes.
Doncs tot i que feia anys, com es diu, Dwayne Johnson?
Sí, La Roca, Dwayne Johnson feia anys avui.
Doncs avui el Jordi li feia gràcia felicitar-los, per mi és una... Bueno. És un actor una mica justet.
Sí, una mica justet, sí.
Que corren unes imatges...
Que cobra més, eh?
Sí, i corren unes imatges per les xarxes socials. És a dir, aquest senyor era lluitador,
sí,
no?
Sí.
I el seu pare també. Doncs corren unes imatges, no sé si les has vistes, del nen, quan era petit, no, anant a veure el seu pare, que també era lluitador professional.
Sí, sí, de fet, durant molts anys va mantenir les dues feines de lluitador,
bueno,
i d'actor, i ara...
Típic, tac, sí. No sé, si dic catxes...
Estalone també era boxejador.
Sí, no? Steven Seagal, sí, el Chuck Norris, aquests... No sé, nosaltres a la meva època els dèiem aquests catxes, els catxes.
Sí,
aquests,
sí, catxes.
Sí. Que després es fan actors que són més aviat dolentets.
Disquets.
Tot i que Sylvester Stallone, podem dir que... I Schwarzenegger, que és també un forçut d'aquests, alguna coseta...
Va gusto, la fe.
Però sí que hem de dir que el diumenge farà 25 anys que es va estrenar als Estats Units.
Sembla que fos ahir, eh?
Sí. Gladiator, una pel·lícula, ja ho sabeu, dirigida per Ridley Scott, amb Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen, Oliver Reed, que va morir mentre s'estava rodant, i Derek Jacobi, entre altres. Què m'expliques?
Sí, doncs que és una pel·li que va guanyar l'Oscar l'any 2000, va tenir 12 nominacions i en va guanyar 5, dos d'ells principals, millor pel·lícula, òbviament, i també millor actor per la interpretació de Russell Crowe, i els altres 3 més aviat tècnics, com per exemple el disseny de vestuari, els millors efectes visuals i també el millor so. És veritat que és una pel·lícula
amb els efectes so, visuals
amb
el so,
i atmosfèric, i els efectes visuals també potents.
T'agrada?
Sí. No és de les que més. Ridley Scott és un cineasta que està especialitzat en fer grans superproduccions i pel·lis molt impactants, però jo em quedo, per exemple, més amb Thelma i Louise, amb un altre discurs que no pas amb, amb aquestes grans superproduccions, però bé, sí, és una molt bona pel·lícula, òbviament. Ara es va fer la segona part, no?
Sí.
Que no va tenir tanta sort, va passar una mica més de puntetes, però aquesta sempre quedarà com, no només perquè guanyés l'Òscar, que també, sinó quedarà com a una de les icones del cinema de romans, perquè això no deixa de ser pel·lis de romans peplum, a les d'abans, no? El peplum, exacte.
Aviam, jo per mi l'escena inicial és brutal, aquella, aquella batalla allà a Gran Bretanya.
Jo no la recordo, de veritat, no recordo res de la pel·li.
Em sembla bestial, no? Llavors, doncs, està molt ben lograt, moltes coses que passen al, al Coliseum, que, per cert, les escenes del Coliseum...
És molt, hi ha molt digital, no?
Sí, només les dues primeres files de públics realment estaven ocupades per figurants i la resta, doncs, van, bueno, es van fer per ordinador. Tenim algunes, algunes curiositats, no?, de, del...
Sí, per exemple, que el, durant el rodatge el Russell Crowe no ho va passar massa bé, es va, va tenir diverses lesions. Pobre home, es va fracturar diversos ossos del peu i del maluc i a més es va lesionar els tendons del bíceps i també va tenir alguna, alguna esgarrinxada, de fet hi ha alguna escena em sembla que és
la primera escena que jo deia
la primera, la, la, sí, la de les ferides a la cara
va
que
caure
té l'actor.
Del cavall, em sembla
sí, va, va, va caure d'un cavall, va patir un accident, el cavall es va espantar i va xocar contra uns arbres i el Russell Crowe doncs, va interpretar aquesta escena amb les ferides reals, no?, per donar més verosimilitud a la història.
Una de les escenes típiques és aquella de la mà, quan ell ja doncs, bueno, s'imagina ja que se'n va a l'altre món, que va passant per un, una plantació de blat, doncs aquella mà no és del Russell Crowe, és del seu doble, que es deia, es diu Stuart Clark, i és el que, doncs, la mà, no sé si necessitava un doble
no sé
per problema, passar
clar,
la mà.
Exacte. És el que estava pensant, no sé quin problema tenia la mà, no? Normalment.
En aquell moment havia d'anar al lavabo, havia de fer alguna cosa, Stuart, ponte tu. Que...
A vegades, normalment, els dobles són per coses més... Per cert, ara que dius dels dobles, els Oscars d'aquí un parell d'anys, crec que és, han estrenat una nova categoria i li donaran un premi als millors dobles.
Ah, molt
als
bé.
Personatges, sí, sí, els senyors que facin un paper més arriscat.
Els estunts, que diuen,
els estunts,
no?
Que s'arrisquin més, ho facin més bé, vaja, tindran un reconeixement, sí, sí.
Al principi, el del cinema, molts estunts eren també actors de, de les pel·lícules. O sigui, feien de dobles i també feien... Va, acabem amb una curiositat. Per exemple, el Russell Crowe va estar a punt de no fer-ho, li van oferir al Mel Gibson el seu paper. I una curiositat també molt... Saps l'armadura blanca que porta el Joaquin Phoenix, el Commodo? És una rèplica exacta de la que usava August, que va ser el primer emperador de Roma. Curiositat.
Sí, la pel·li, una de les coses que té és això, que està molt ben assessorada de, tècnicament, històricament, i en aquest cas doncs, portava la mateixa armadura, no?
Doncs escolta'm, com és habitual, jo crec que ja l'hem posat alguna vegada, perquè a mi m'agrada molt aquesta cançó, es diu Now We Are Free, és de la banda sonora original de Gladiator, la canta Lisa Gerrard i la música la va composar Hans Zimmer.
Marxarem, una de les grans bandes sonores.
Doncs sí, marxarem amb aquesta cançó, aquesta Now We Are Free, i us esperem la setmana vinent.
Sí senyor, aquí estarem. Bon cinema, que vagi bé.
De 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.